Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El rescat d'una embarcació ahir a prop de Cabrera amb 5 migrants a bord ha destapat el que podria ser un naufragi de molt més abast. Segons el testimoni d'aquestes persones rescatades, algunes ingressades a Can Misses, altres en les dependències policials, han alertat que durant la travessia d'havers una quinzena d'ocupants més es van tirar la mà en un lloc que no poden precisar, motiu pel qual les autoritats competents per ara no poden activar cap dispositiu de recerca nou. Aquesta és la darrera hora sobre un nou drama de la crisi migratòria que pateix la Mediterrània, les Balears en particular des de fa mesos, mentre dues ONGs que fan feina directa amb aquestes persones han anunciat avui greus vulneracions dels drets humans en arribar a terra. Segons aquestes entitats, des de l'any 2022, més de 13.000 persones han estat detingudes al Centre d'Atenció Temporal d'Estrangers de Santous a Palma i de les quals 1.100 eren infants o adolescents. Les entitats critiquen també que es garanteix el dret d'asil, que no es garanteix el dret d'asil als nouvinguts. Tot això avui, vintena, un dia en què pràcticament és obligatori fer memòria i repassar els canvis socials esdevinguts en aquests 50 anys d'ençà que va morir el dictador espanyol Francisco Franco. Durant el dia s'han programat diferents actes, molts dels quals per commemorar que aquell fet històric suposava l'inici de la democràcia a l'Estat. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen un dia més per la crisi residencial. Els APIs adverteixen d'una saturació de preus, però no preveuen un retrocés d'operacions.
Segons el darrer informe del col·lectiu, la compravenda d'habitatges unifamiliars baixa a les Balears al tercer trimestre i creix la compra de pisos més petits. El comprador estranger, segons l'anàlisi, manté un paper protagonista, però mostra una tendència descendent. Quant al lloguer, el preu està arribant al límit que pot assumir l'inquilí.
7.500 treballadors de l'Estat a les Balears equipararan el seu plus d'insularitat amb els de les Canàries.
És la dada que ha donat la UGT després de qualificar d'històric l'acord per igualar aquest complement entre els treballadors dels dos arxipèlags assolit amb l'executiu estatal. L'entesa, que s'ha de tancar avui capvespre, la notaran especialment els treballadors de les administracions centrals a Menorca i les Pitiuses, amb plusos de 400 euros mensuals, segons aquest sindicat.
El Constitucional admet un altre recurs contra Gabriel Lecent per expulsar Pilar Costa i Mercedes Garrido del PSOE.
En aquest cas, per la segona expulsió de les parlamentàries que varen patir el 15 d'octubre de l'any passat per d'una camiseta amb la imatge de les Roges del Molinar. Ja al juny, també durant el debat sobre la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, es va produir el primer enfrontament de Garrido i Costa amb el president de la Cambra, que està processat per un delicte d'odi.
L'Ajuntament de Palma vol el doble de doblers per suportar la càrrega que implica ser la capital de les Balears. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Aquesta és la petició que fa el batle de la ciutat, Jaime Martínez, i amb aquesta finalitat proposa de modificar la Llei de Capitalitat de l'any 2006. L'objectiu és que l'atribució que record per ser capital passi de 30 milions d'euros anuals a 60. El batle argumenta aquesta petició pel creixement de la població en els darrers anys de ciutat.
La Guàrdia Civil creu que l'acusada de l'incendi mortal d'Eivissa va prendre uns coixins per fer explotar un cotxe. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Els dos agents que varen fer la primera inspecció ocular de l'habitatge incendiat on va morir l'ancià de 77 anys han estat els primers a declarar en aquesta quarta jornada del judici. També ho ha fet avui una de les filles de la víctima mortal, qui ha dit que l'acusada li va dir: us heu rigut de mi, no sabeu amb qui esteu tractant, després de l'intent de suïcidi de la seva parella i fill de la víctima i després que haguessin aconseguit que marxés de casa.
Avui es commemora el Dia Mundial de la Infància. La UNICEF l'ha dedicat al dret digitals. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La presència i exposició a les xarxes socials són una de les principals amenaces per als infants, precisament un repte viral acabat amb un menor de Maó ingressat a l'hospital. Un altre menor li va fer una clau d'asfíxia coneguda com a matalleó. Federació d'Associacions de Famílies de Menorca demanen endarrerir l'accés als dispositius mòbils, mentre la Policia Nacional farà unes xerrades al centre educatiu dels menors implicats.
En els esports, Jaume Munà ha guanyat el seu partit de Copa Davis amb Espanya i ha igualat la eliminatòria contra la República Txeca. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El tenista de Santanyiner ha complit, estava obligat a guanyar i ho ha fet en contundència per 2-16-0, 6-3 i 6-4 contra Jesse Leshezka, igualant així l'eliminatòria de quarts de final contra l'equip txec després que Pablo Carreño perdés el primer partit. D'aquesta manera, la classificació per les semifinals es decidirà al partit de dobles que enfrontarà just d'aquí uns minuts la parella espanyola formada per Marcel Granollers i Pedro Martínez, a la parella txeca formada per Adam Pavlasek i Tomàs Machac.
I acabem de conèixer que el Suprem condemna el fiscal general de l'Estat a 2 anys d'inhabilitació per revelació de secrets. El tribunal ha condemnat Álvaro García Ortiz per aquests fets, recordem que es varen jutjar la setmana passada. És una notícia que podrem ampliar al llarg d'aquest informatiu i ja s'acosta el canvi dràstic de temperatures previst de fa dies, que obligarà sobretot els municipis de la Serra a preparar-se amb llenya, abastament i màquines llevaneu i sal, també a punt per deixar les carreteres transitables. La previsió per les pròximes hores, amb Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, ens trobam en una jornada marcada per la baixada del termòmetre i també per les pluges, unes precipitacions que no afecten arreu. De moment han afectat sobretot al nord i est de Mallorca i a les Pitiuses, i fa poc també ho han començat a fer al ponent de Menorca. I esperant que entre Mallorca i Menorca aquests ruixats locals puguin continuar acompanyats també per Calabruix. I serà darreres hores quan puguen començar a veure neu als cims més elevats de la Serra de Tramuntana. El termòmetre, com han dit, continua a la baixa. Avui la màxima girarà entre els 13 i els 16 graus aproximadament. I no ens podem oblidar del vent, ja que aquest bufarà moderat de tramuntana i mestral, causant forta maror a la costa més exposada i fins i tot maregassa al nord de Menorca. I què passarà demà? Entre Mallorca i Menorca continuaran les pluges entre la matinada i el migdia. Seran locals, però intenses allà on descarreguin, i de la mateixa manera la neu encara continuarà a les primeres hores a punts de la Serra de Tramuntana. A partir del capvespre, això sí, la pluja començarà a aturar. La temperatura, pel seu costat, continuarà davallant. En molts indrets podrien registrar una màxima per sota del llindar dels 10 graus. Convendrà anar ben abrigat el dia següent. I el vent bufarà fort de tramuntana i també de mestral i complicarà bastant també el panorama marítim. A la costa més exposada, al nord de cada una de les illes, hi predominarà la maregassa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dèiem en portada el testimoni dels 5 migrants rescatats a bord d'una embarcació precària al sud de Cabrera. Parla del Manco, una quinzena de persones desaparegudes durant el trajecte. El seu relat, però, no ofereix informació precisa sobre en quin moment i on es varen llançar a la mà. Així, segons les autoritats competents, no es pot activar cap dispositiu de recerca, però no es descarta que si arriba alguna pista concloent s'hi pugui activar. Delegació del govern espanyol explica que l'avís d'una ONG va servir per activar un dispositiu i que fa una setmana la mateixa barca que els va rescatar havia fet una primera sortida de recerca.
L'ONG havia explicat que no tenia notícies d'una embarcació que havia partit del nord d'Àfrica feia 9 dies en direcció a les Balears amb 23 persones a bord. Llavors, amb l'ajuda d'un avió de Frontex que va partir d'Alacant, es va localitzar la barca i es va poder enviar salvament marítim a la localització indicada. Després de ser rescatats, varen ser traslladats amb l'embarcació Concepció Arenal al port més segur i proper a Eivissa. Avui la Policia Nacional els ha pres declaració i del seu relat es desprèn que durant el trajecte alguns companys es van llançar la mà una quinzena, segons els testimonis. Tot i aquest testimoni dels supervivents, les dades aportades no són suficients com per activar un dispositiu de recerca, segons les autoritats competents. La dificultat radica en que no han pogut precisar en quin moment del viatge els seus companys es van llançar al mar. De fet, ells calculen que van partir fa 8 dies. Només si sorgís alguna informació nova es podria preveure activar la recerca.
Idò, la directora insular de l'Estat de les Pitiuses, Raquel Guasch, acaba de fer declaracions des de Formentera sobre aquests fets.
ells, a les declaracions que els hi pren Policia Nacional, és que manifesten que van sortir ja fa uns dies d'Argèlia i que en aquesta embarcació hi anaven més immigrants. A nivell oficial són 5 persones en aquesta embarcació, detectades per una avioneta Frontex, es van salvar aquestes 5 vides i veurem les investigacions d'avui cap on duen i si s'ha d'activar alguna operació de salvament o no.
A part d'aquesta embarcació, hem de dir que l'ONG Caminando Fronteras ha confirmat a IB3 Notícies que hi ha 3 alertes activades per la desaparició durant aquest mes de novembre. Són 3 embarcacions sortides des d'Algèria, una de les quals va sortir fa 20 dies amb 25 persones a bord. No tenen constància que cap d'elles hagi arribat a tocar a terra. I mentrestant, les ONGs Iridia i Novak denuncien greus vulneracions dels drets humans dels migrants que arriben a les Balears. Segons aquestes entitats, des de l'any 2022, més de 13.000 persones han estat detingudes al Centre d'Atenció Temporal d'Estrangers de Son Tous, a Palma. D'aquestes, més de 1.100 eren infants o adolescents. Les entitats també critiquen que no es garanteix el dret d'asil als nouvinguts.
Són dades que recullen les dues entitats catalanes en un informe que per primera vegada es fixa en el drama migratori de les Balears. Clara Calderó, denuncia que els migrants són privats de llibertat quan no han comès cap delicte. A més, critica les condicions en què es troben a Son Tous.
Las instalaciones consisten o tienen la naturaleza de un calabozo. Se trata de celdas con barrotes, colchonetas en el suelo. En el momento de elaboración del informe, y parece ser que hasta la actualidad, no se cuenta con un servicio de duchas en funcionamiento. Y algo que, al ser personas recién llegadas de una travesía por mar, seria molt important.
L'informe també recull que cap dels migrants que han passat per Son Tous ha iniciat una sol·licitud d'asil al centre. Segons les ONGs Iridia i Novak, és una vulneració flagrant als drets dels nouvinguts. La lletrada Lola Puertas, que atén els migrants de Son Tous, denuncia la manca de recursos del centre d'atenció temporal.
Faltan espacios para hacer las entrevistas personales y falta de tiempo. Y uno de los problemas más graves que hay es la falta de intérpretes. Nos encontramos que habitualmente hay uno o dos intérpretes para hacer todas las asistencias.
Úrsula Ruiz, de l'ONG Iridia, assegura que la primera assistència que es dona als migrants no és l'adequada.
Percibimos que la gestión de la migración se percibe desde una óptica de la emergencia, desde una óptica de la crisis, y que, por lo tanto, la respuesta institucional tiende más a poner parches, y permitirme la expresión informal, en lugar de garantizar una estructura adecuada para gestionar estas llegadas.
L'informe també denuncia que el govern espanyol ha externalitzat la primera assistència sanitària dels migrants a la Creu Roja, que no compta amb metges professionals per rebre els migrants. Les ONGs detallen que els nouvinguts són atesos per voluntaris que no sempre són metges o infermeres.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El mercat immobiliari de les Illes ha tancat el tercer trimestre d'enguany amb màxims històrics de preu i amb una activitat que continua en alça. Són les principals conclusions de l'informe API Baleares, tendències del mercat immobiliari. A les Illes de mitjana, l'import de compra-venda són 450.000 euros, però en el municipi més car, atenció, l'import mitjà és de 3,5 milions d'euros. Els preus estan disparats perquè hi ha poca oferta i molta demanda, però així tot, els experts, Marta, parlen d'una situació de saturació.
Sí, segons aquest estudi, al llarg del tercer trimestre s'han registrat 3.600 compravendes, un 1,7% més que els 3 mesos anteriors, però un 10% més interanual. Quant als preus, l'increment interanual frega el 12%. L'expert Lluís Fabra assegura que qui vol vendre ho vol fer a un preu fins i tot més alt al del mercat i intenta aprofitar l'escassetat per guanyar més.
Posiblemente estamos ya percibiendo un cierto grado de saturación. Hemos visto que se vende bastante, pero no tanto como en otras épocas. Entonces, digamos que el mercado tiene... Lógicamente, el mercado no es insensible al precio. Entonces, cuando el mercado se convierte en poco líquido, es decir, cuesta vender las viviendas, el vendedor asume esa realidad y entonces corrige, ¿vale? Pero como ahora no estamos tan bien, pero estamos bien, entonces intenta aprovechar.
De mitjana, el preu del metre quadrat a les Illes és de 4.000 euros i a Palma, on més transaccions es fan, se superen els 5.000. A la capital balear, en 3 anys, l'oferta s'ha reduït a la meitat.
En 3 anys i 3 trimestres, fíjese, hemos pasado de cerca de 7.000 viviendas en Palma en venta a 3.551, cerca de la mitad. En este contexto de mercado, es imposible que el comportamiento tenga el precio tenga un comportamiento distinto al crecimiento.
Malgrat tot, en els pròxims mesos els preus continuaran pujant, però no ho faran tant.
Els compradors estrangers tornen a tenir un pes destacat, amb un 30% pràcticament de les operacions, tot i que amb una lleugera davallada motivada per la situació econòmica dels seus països d'origen, és a dir, Alemanya, el Regne Unit o França.
Pel que fa a la tipologia de la compra-venda, l'habitatge usat representa el 80%, el 80% són pisos i la meitat d'aquests superen els 80 metres quadrats. Un 6% fa menys de 40 metres.
I si parlem del mercat del lloguer, la situació és la mateixa que en el de la compravenda. El president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, José Miguel Artieda, ha assenyalat que el preu està arribant al límit que pot assumir el llogater, però no baixarà.
Aquest límit ja veiem que està arribant també en els estrangers com en els residents, no? I això, a veure que aquest trimestre se torna a notar aquesta saturació, com ha dit en Lluís, i una estabilització de preus. No una regressió, vale? Però sí una estabilització.
El sindicat UGT ha aclarit avui que l'equiparació del plus de residència dels treballadors balears al que ja reben els de les Canàries afectarà només els empleats de l'administració de l'Estat destinats a l'arxipèlag. Això després que l'acord anunciat ahir vespre hagi generat certa confusió entre els empleats públics d'altres administracions com els de l'autonòmica o les locals. Aquí a les Balears afecta concretament els 7.500 treballadors ara destinats a les illes, tot i que hi ha més de 10.500 places disponibles. És a dir, un 30% estan sense cobrir. Laura Marcos.
Són els empleats per d'administracions i organismes estatals com els de justícia, les forces i cossos de seguretat. No afecta, per tant, altres treballadors estatutaris o els de la mateixa comunitat. El secretari general d'UGT Serveis Públics a les Balears, Miguel Ángel Romero, assegura que l'acord al qual s'ha arribat amb l'Estat és una reclamació històrica que permetrà duplicar o fins i tot quadruplicar el que perceben ara aquests treballadors en concepte d'insularitat depenent de l'illa. Els plusos passaran dels 100 euros mensuals a més de 200 a Mallorca, 400 a Eivissa i Menorca i més de 600 a Formentera, el mateix que cobren ara a les Canàries. Una fita històrica per Romero.
El personal destinado en Baleares de la Administración General del Estado y sus organismos, etcétera, percibirán la misma indemnización por residencia que Canarias. No durante 20 años, 25, pues se ha transformado en un sí, y eso para nosotros tiene la suficiente entidad como para calificar ese hecho de pasar del no al sí, es un hecho histórico.
Romero ha recordat que, en tot cas, aquí a les Illes es va signar fa uns mesos amb el govern un pacte per actualitzar el plus d'insularitat que s'aplicarà progressivament a partir de l'any que ve i que per primera vegada serà igual per a tots els grups de funcionaris i personal laboral. A partir de 2028, quan ja es cobri íntegrament, serà de 205 euros mensuals a Mallorca, 410 a Menorca i a Eivissa i 615 a Formentera.
I encara en clau econòmica, la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha aprovat un increment de gairebé un 6,5% de les taxes d'ENA per l'any que ve. El màxim per passatger ajustat queda en 11 euros.
Són els imports que l'ENS aeroportuari cobra a les aerolínies per fer servir les seves instal·lacions i serveis i que se cobren directament al consumidor. A més, també els passatgers de les illes les paguen íntegrament perquè no se'ls pot aplicar el descompte de resident que sí afecta a altres conceptes del bitllet. El president de l'Associació de Companyies Aèries ALA, Javier Gándara, reitera el seu rebuig a aquesta pujada.
Reiteramos nuestro rechazo a la subida de tarifas aeroportuarias para el 2026, aunque nos gustaría subrayar que la resolución hoy publicada por la CNMC determina que AENA ha infraestimado la previsión de tráfico para 2026 con 323 millones de pasajeros y la revisa al alza más en línea con las previsiones de las propias compañías aéreas.
Ho avançàvem també en titulars. El Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'empara per l'expulsió de Pilar Costa i Mercedes Garrido del Parlament per dur una camiseta amb la imatge de les Roges del Molinar. Una decisió del president de la cambra, Gabriel Lecent, de Vox, processat per un delicte d'odi per haver esqueixat en aquell moment la imatge que duien les diputades aferrades als seus ordinadors, un episodi aquest que va tenir lloc al juny, a diferència del que es qüestiona ara, que és del 15 d'octubre.
Ara, segons explica el tribunal, en una providència s'admet a tràmit el recurs d'empara perquè amb l'expulsió es planteja un problema que afecta un dret fonamental sobre el qual no hi ha actualment doctrina, com és el fet que es privés les dues diputades d'exercir la seva funció sense una causa recollida al reglament del Parlament Balear. De fet, el Constitucional adverteix que la qüestió que es planteja va més enllà d'un cas concret i podria tenir conseqüències polítiques generals. És el que ha destacat Pilar Costa, una de les diputades socialistes expulsada aquell dia.
No és baladí aquesta admissió a tràmit perquè passa en molt pocs casos que s'admet a tràmit per part del Tribunal Constitucional un recurs de tràmit. Allí on se reconeix que pot haver una possible vulneració de drets fonamentals i se basa aquesta admissió a tràmit de que no hi ha precedents a Espanya d'un recurs d'aquestes característiques i això és el fonament de la seva admissió a tràmit.
És el segon recurs en mas pel Constitucional contra l'ESEN. En el primer, però, va ser per haver esqueixat la imatge en paper de les roges del mateix ordinador de les diputades expulsades. Ara el Tribunal dona al president del Parlament un termini de 10 dies perquè remeti l'expedient d'actuacions que s'hagin practicat respecte a les decisions de l'ESEN adoptades el mateix dia i els posteriors als fets.
2:20, fem una pausa i tornem tot d'una.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
En el Dia Mundial de la Infància volem destacar aquesta dada. Un de cada 4 infants estan en risc de pobresa a les Balears, és un 24% del total de menors. Tot i la magnitud de la xifra, és una de les més baixes de l'Estat, segons es desprèn de l'informe elaborat per UNICEF, que aposta per reduir la taxa amb una prestació universal per criança.
La pujada del preu de la senalla de la compra, la crisi de l'habitatge i, en conseqüència, la manca de possibilitat d'estalvi de les famílies en són les dificultats principals. El risc és major en cas de famílies monoparentals, d'adults, migrants o persones dependents. Valentina Milano és la presidenta d'UNICEF Balears.
El precio de la vivienda en Baleares es un elemento que incide más que en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, las cifras demuestran que los hogares dedican un porcentaje demasiado elevado a la vivienda, lo que resta recursos para otras necesidades esenciales en materia de comida, de calefacción, etcétera, etcétera.
Amb aquest context, UNICEF ha analitzat l'impacte d'algunes mesures sobre la renda familiar i destaca que Espanya podria rescatar de la pobresa 270.000 menors amb una prestació universal per criança progressiva de 100 euros al mes.
El cas del menor que ha acabat a urgències a l'Hospital de Mahó en el marc d'un repte viral revifa el debat sobre l'accés dels menors a les xarxes socials. El jove ferit va rebre una clau d'asfíxia per part d'un altre menor. Copiaven el repte del matalleó que havien vist a les xarxes socials. Aina Moral.
El perill radica en la incapacitat de distingir a certes edats entre realitat i ficció i de discernir els perills de les seves accions. Així ho adverteix el coordinador de policies tutor, Rafael Coves.
Dues situacions que veuen imatges a França és un joc, i hi ha moltes coses que no són un joc. I per desgràcia, doncs passen aquestes coses. I nosaltres això ho treballem molt dins les aules, molt. Treballem fent prevenció. El que passa és que aquesta prevenció que fèiem més en els instituts, jo sempre he estat enfocada molta gent d'instituts, ara l'han hagut de baixar cap a primària.
Això perquè han detectat problemàtiques derivades de l'ús del mòbil i d'accés a les xarxes socials a edats cada vegada més joves. Coves incideix en la necessitat de la implicació de les famílies i que es retardi l'ús del telèfon mòbil.
Bé, i cada vegada són més joves els nens que comencen a tenir dispositiu. Ja xerrar, no sé si xerraven ja a partir de quart de primària. És una barbaritat. La quantitat de problemes que se generen i molts d'ells que no transcendeixen, perquè queden dins l'àmbit familiar. Casos que els hi han demanat fotos, per exemple, sense roba, els han passades, i després de vegades les famílies demanen ajuda, quan tu fets, ja és tard.
Avui data en vermell al calendari, perquè avui fa 50 anys d'aquest moment.
Españoles. Franco ha mort.
És el ministre Arias Navarro que anunciava a tot l'estat la mort del dictador Francisco Franco després de 39 anys de poder.
Acabava amb ell la dictadura i començava el regnat del rei Joan Carles I de Borbó, a qui Franco havia designat com el seu successor. Arrencava un canvi polític, una transició cap a la democràcia que no va ser immediata, segons ha explicat a IB3 Ràdio el professor d'Història Contemporània de la Universitat de les Illes, Pere Sales.
L'inici del canvi de règim. Encara no canvia el règim en el 35, diguem, de manera automàtica, però se posaran en marxa després tota una sèrie de mecanismes que al llarg de l'anomenada transició democràtica aniran canviant políticament el règim.
L'inici d'aquella anomenada transició, batejada per l'establishment com a exemplar, avui, 50 anys després, tot és qüestionable i, en part, opac, poc transparent. Però allò indubtable, deia Sales, són les concessions de tothom que va fer arribar a una entesa.
Els famosos pactos de la Moncloa signifiquen un consens que avui en dia està molt lluny. És a dir, tot el contrari de la polarització política actual que tenim. És a dir, allà se posen les bases per uns acords que no duraran molt de temps i que tenen llums i ombres, etcètera, però varen servir per capejar el temporal.
La jornada d'avui arriba carregada d'actes, tot i que sense cap gran esdeveniment institucional. El govern estatal no ha previst cap acte oficial per aquest 20 de novembre, ja que, segons han explicat, amb la seva iniciativa Espanya en Libertat, no volen commemorar la mort del dictador, sinó l'inici de la transició cap a la democràcia.
Sí que, coincidint amb aquest aniversari, s'ha presentat a la campanya La democràcia és tu poder, amb lones, amb missatges de diferents punts de les ciutats i un vídeo que ja cor per les xarxes socials.
Poder ser de derechas, de izquierdas, de centro. Poder ser de nada. Poder casarte. Poder divorciarte.
El Congrés sí que ha programat dos actes per avui, però de caràcter més cultural. Per una banda, es presenta Anatomia de un instante, una sèrie basada en un llibre de Javier Cercas que explica les tensions dels primers anys després del franquisme. A més, un grup d'actors farà una lectura dramatitzada de discursos emblemàtics del procés realitzats entre 1977 i 79.
Ho avançàvem en titulars. El Tribunal Suprem ha condemnat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per revelació de secrets a 2 anys d'inhabilitació. També haurà d'abonar 7.200 euros de multa. Això per filtrar un correu electrònic on la parella de la presidenta de Madrid proposava al Ministeri Fiscal un pacte a canvi de reconèixer 2 delictes fiscals. L'alt tribunal ha avançat avui la sentència, que ha comptat amb el vot particular de 2 dels 7 magistrats.
Álvaro García Ortiz haurà d'abonar, a més, 10.000 euros d'indemnització a Alberto González Amador pels danys morals que li ha causat la filtració del document a la premsa i s'haurà de fer càrrec també de les costes del judici. El fiscal general, en canvi, ha quedat absolt de la resta de delictes de l'acusació, com la prevaricació, per la qual li reclamaven fins a 6 anys de presó. La condemna, com dèiem, no ha estat presa per unanimitat, ja que 2 de les magistrades han emès vots particulars en desacord amb la decisió que han pres els altres 5 membres del tribunal. La decisió ha estat ja comunicada a les parts implicades, però no serà efectiva fins que es notifica la sentència, que encara no està ni redactada.
Primeres hores de Santos Cerdán en llibertat, l'exsecretari d'Organització del PSOE, sortia ahir de Soto del Real després de 5 mesos de presó provisional. L'exdirigent socialista defensava la seva innocència i el PSOE manté que aquest cas no afecta el partit, però a la vegada admet l'impacte que tenen els casos de corrupció. És Félix Bolaño, ministre de la Presidència.
Si existia una trama que se estaba corrompiendo, no afectaba al partido. Era una trama de unas personas concretas. La justicia tendrá que determinarlo, pero en el partido se ha investigado, se ha conocido, se ha informado y en este momento no tenemos ninguna información que pueda comprometer al partido.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma vol el doble de doblers per suportar la càrrega que implica ser la capital de les Illes Balears. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Aquesta és la petició que fa el batlle Jaime Martínez. Proposa modificar la llei de capitalitat perquè l'atribució passi de 30 milions d'euros anuals a 60. El batlle argumenta que aquesta petició per creixement de la població, que ara és de 480.000 habitants, cosa que fa necessari l'increment de serveis i infraestructures.
I l'entitat hotelera Palma Beach demana la reforma del passeig litoral de la platja de Palma.
És la petició que aquesta entitat del sector turístic a l'Ajuntament de Palma perquè asseguren que la declaració de la platja de Palma com a zona turística madura és de l'any 2013 i que, segons el seu parer, aquesta reforma hauria d'arribar aviat.
El Consorci de la Serra de Tramuntana augmentarà de 10.000 euros fins a 13.500 la subvenció màxima que un particular pot percebre per aixecar marges esbaldregats.
L'organisme ha pres aquesta decisió per l'augment dels preus dels treballs de pedra en sec, que ara se situa en 113 euros al metre quadrat de marge aixecat.
I doncs, aquestes hores, quan són les 2:31, allò que volen saber és com se circula arreu de la xarxa viària de Mallorca. Per això connectam a la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia, quina és aquesta situació?
Què tal? Molt bon dia. Pues tranquil, en aquestes hores la circulació en general és fluïda. Només algo més de tràfic trobaran a la via de cintura en sentit aeroport, sectura de la sortida cap a la carretera Vall de Mosa fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. També trobaran petites retencions a l'entrada a Palma des de la carretera de Vall de Mosa i també des de la carretera de Manacor. Però per resta de vies, tranquil·litat, és tot. Molt bon dia.
Aquesta és la situació de la xarxa viària de Mallorca. Moltes de gràcies, Dani Fornés, des de la DGT. Facundo Tenaclias, el control tècnic. Feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornam.
Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
IV3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IV3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho han dit en començar que l'Ajuntament de Palma vol el doble de doblers per suportar la càrrega que implica haver de ser la capital de les Illes Balears, tant pel que fa a població com també a infraestructures i serveis. Si ara el mínim per llei són 30 milions d'euros cada any, el batlle Jaime Martínez en demana 60, és a dir, en demana 50 per part del govern i altres 10 per part del Consell de Mallorca. Per aconseguir-ho, proposa modificar la llei de capitalitat de l'any 2006 perquè, segons el parer de l'Ajuntament, queda desfasada. La iniciativa es durà a ple la setmana que ve i després s'enviarà al Parlament.
Jaime Martínez ha acompanyat en dades la necessitat de doblar el finançament de Cort. Els darrers 20 anys, ha dit, Palma ha crescut un 27% en nombre d'habitants i ara arriben a ser 480.000. Aquesta xifra representa un 40% de totes les illes i la meitat de la població de Mallorca. Actualment, la capital és la setena ciutat més poblada d'Espanya i els recursos de què disposa no basten per donar uns bons serveis i modernitzar les infraestructures. Si, a més, el mínim de 30 milions d'euros que havia de percebre cada any el consistori per l'actual llei de capitalitat només s'han cobrat durant 2024 i 2025, que el dèficit financer arriba als 172 milions d'euros, els no rebuts, segons Martínez, entre 2016 i 2023, amb l'anterior govern socialista. Per això s'ha compromès personalment amb aquest projecte.
És una iniciativa meva, és una iniciativa d'Esbala de Palma, és una iniciativa de l'equip de govern. Espero que sigui una iniciativa d'esplanari, així ho vull també, i a partir d'aquí he a predisposició tant en el Consell Insular de Mallorca com en el govern de les Illes Balears perquè això vagi endavant.
Martínez assegura que hi ha bona predisposició tant per part del govern com del Consell de Mallorca per finançar amb més doblers l'Ajuntament en l'objectiu de mantenir la qualitat de vida de la capital.
El que faim és defensar els interessos legítims de tots els palmassans amb una iniciativa que davant el Parlament té l'objectiu en dotar a Palma de les eines que necessita per afrontar amb garanties el futur i que pugui continuar sent, com tots vostès saben, la ciutat d'oportunitats, de serveis i benestar que tots volem i que tots mos mereixem.
La proposta de reforma de la llei de capitalitat es durà al ple de l'Ajuntament de Palma de la setmana que ve. Després s'elevarà al Parlament perquè sigui tramitada.
I continuem parlant de Palma perquè precisament un dels projectes que té l'Ajuntament sobre la taula és la transformació del passeig litoral de la platja de Palma. Aquesta proposta, sorgida des de l'entitat Palma Beach, vol convertir el litoral en un espai més sostenible, accessible i alhora renovat.
Un projecte que avui ha explicat el primer tinent de Bala de Turisme, Javier Bonat, al segon fòrum Platja de Palma i que els hotelers reclamen des de fa anys. El president de l'Associació Hotelera de la Platja de Palma, Pedro Marín, reconeix que han treballat de manera conjunta amb el consistori i amb el govern per destinar-hi fons de l'impost de turisme sostenible.
Y yo creo que el principio de una transformación de un destino de calidad y sostenible es en una transformación del paseo marítimo. Si tenemos un paseo marítimo obsoleto y está declarada esta zona turística, zona madura desde el 2013, estamos hablando de ya más de 12 años que seguimos como zona madura y no se ha hecho ninguna inversión a raíz de esto.
Precisament, la col·laboració público-privada ha estat un dels temes d'aquest segon fòrum o l'associació, que en aquest moment disposa de 18 establiments oberts, el que representa un 12% del total, treballa per englobar altres sectors, com són la restauració, l'oci i, sobretot, el comerç.
I segons els hotelers, però, s'ha aconseguit allargar la temporada alta de 5 a 7 mesos durant l'any i la temporada mitja de 3 a 4, reduint d'aquesta manera la temporada baixa a només 2 mesos. Altres millores aquest estiu han estat els reforços policials o les millores en el transport públic. En aquest sentit, però, el CEO de Palma Beach, Mica Ferrer, reconeix que l'assignatura pendent continua sent el comerç.
Restauración sí que se ha puesto las pilas y ha trabajado en conjunto con hotelería. Pues tienes ya, dijéramos, restaurantes de 5 estrellas, al igual que tenemos hoteles de 5 estrellas para ese público, pero a nivel de comercio es que no hay ni una tienda. Es decir, ahora mismo quieres irte de shopping o quieres comprarte, o que la gente, tú vas a Ibiza y la gente se viste a Ibiza, y la gente se pone guapa y luego los ves cenando y tal, y aquí pues la gente va con camisetas.
Per la mare de la institució insular, és a dir, del Consell de Mallorca, perquè la formació Més per Mallorca ha esmenat, volien dir, la totalitat dels pressupostos del Consell per a l'any que ve. Aquesta formació ecosobiranista acusa el Partit Popular de fer, diuen ells, seguidisme de vots i critica un projecte de comptes públics que no resol les emergències socials, territorials i climàtiques de l'illa.
La més important, la crisi habitacional, que el projecte pressupostari de PP i Vox no acull, segons Més. La portaveu, Catalina Inés Perelló, lamenta que no s'incorpori la compra d'habitatge públic ni es doni suport als ajuntaments. També que es facin retallades a entitats que treballen per la llengua, la cultura i la cohesió social. En definitiva, un projecte pressupostari adaptat a la voluntat de Vox.
Estan condicionats per l'agenda ideològica de Vox. Prioritzen les obsessions de la dreta i de l'extrema dreta per damunt de la cohesió social, l'igualtat d'oportunitats i la protecció del territori. Són un pressupost fet sense perspectiva de gènere.
Segons Perelló, els pressupostos del president popular del Consell, Llorenç Galmés, perpetuen un model regressiu, insostenible i escorat cap a l'extrema dreta. Per això l'esmena a la totalitat i per això l'anunci del seu vot en contra.
I per a la mare d'una partida que en principi haurà d'incloure aquest projecte de pressupostos per a l'any que ve, perquè el Consorci de la Serra de Tramuntana augmentarà de 10.000 euros fins a 13.500 la subvenció màxima que un particular podrà percebre per aixecar marges esbaldregats a finques dels municipis afectats. Aquest organisme ha pres aquesta decisió per l'augment del preu dels treballs de la pedra ensa, que ara se situa en 113 euros al metre quadrat de marge aixecat.
De fet, el projecte del pressupost del Consell de Mallorca per a l'any que ve preveu que es destini una partida d'1,5 milions d'euros a propietaris particulars de finques de la serra. En convocatòries anteriors, una gran part d'aquestes sol·licituds van destinades a la recuperació de marges i parets. En el cas que aquestes construccions estiguin declarades BIC, la subvenció pot arribar a un màxim de 30.000 euros. Així ho explica Antoni Solivelles, director insular de la Serra de Tramuntana.
Se trata de zones que són BIC, com per exemple les rotes de Caimari, la quantia pot arribar a 30.000 euros, perquè són uns espais emblemàtics que representen pues, lo que és la declaració de patrimoni de la humanitat i que tenen una protecció especial. Per tant, aquí se fa un esforç important perquè els propietaris puguin mantenir aquest paisatge.
La previsió és que el pressupost total del Consorci de la Serra de Tramuntana ascendeixi fins a més de 5 milions d'euros. Es tracta d'un 30% més que el pressupost d'enguany.
I precisament a la Serra de Tramuntana s'intercalen àrees forestals amb àrees destinades a l'agricultura i la ramaderia, com són les pastures destinades a les guardes d'ovelles. Precisament, una sèrie de finques de la Serra i d'arreu de Mallorca participen aquests dies en el programa estatal Pastur Plus, que depèn del Ministeri de Transició Ecològica. Aquest programa té per objectiu la reducció de la superfície llaurada, les sembres directes o el foment de pastures naturals, així com també promoure la rotació de pastures, és a dir, mitjançant el tradicional sistema de goret, pronunciat com es goret, com se diu habitualment, que deixa extensió de terra sense sembrar perquè descansin.
I d'aquests dies han vengut a Mallorca especialistes d'arreu de l'Estat i del món per participar en el primer Congrés Internacional de Ramaderia Regenerativa que acull el campus de la UIB. Es tracta d'una iniciativa impulsada per APAM, és a dir, l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca. Madalena Drové és la veterinària de l'entitat. Al seu parer, aquest tipus de ramaderia comporta beneficis per al bestiar, però també per als productors.
I que té uns beneficis econòmics també pels productors, que és lo important, evidentment. Han de poder viure d'això. I sent aquest tipus de maneig, s'augmenta molt la quantitat i la diversitat de farratges, reduint costos que tenen d'haver de sembrar. Molts de ramaders del projecte han deixat de sembrar, o pràcticament ja no sembren, i alimenten els mateixos animals o més.
Està previst que dissabte els participants d'aquest Congrés Internacional visitin diferents explotacions ramaderes de Mallorca. Es tracta de Som Esquida, Manacor, Purgatori, a Llummajor i l'explotació que produeix formatge de llet de cabra Sa Cabreta a Pollença.
I doncs, si fa una estona parlaven del pressupost del Consell de Mallorca, s'ha fet saber que l'Institut Mallorquí d'Afers Social destinarà 100 milions d'euros l'any que ve a reforçar la xarxa de residències de persones grans. Això és un 7,5% més que l'any 2025. Destaquen la posada en marxa dels centres de dia de la residència Miquel Mirdinca i de les germanetes del Pobres a Palma.
Un increment de pressupost que, segons ha destacat el Consell, permetrà reforçar les residències pròpies, ampliar la xarxa insular de centres de dia i continuar amb el suport econòmic als ajuntaments per a millorar els serveis municipals d'atenció a les persones grans. Aquests 100 milions també serviran per reformar la residència de Llummajor.
I parlam ara d'una altra qüestió, perquè ja n'hem parlat altres vegades durant aquests dies, que és que l'encesa del llum de Nadal a Palma serà aquest dissabte a les 7 de l'hora baixa. Precisament això encata una temporada en què és habitual que molta de gent d'arreu de Mallorca baixi fins a ciutat per fer les compres nadalenques, per anar a menjar xocolata amb ensaïmada o senzillament, volien dir, passejar pel centre il·luminat de la ciutat. I doncs, per facilitar la mobilitat, Serveis Ferroviaris de Mallorca ha anunciat que a partir d'aquest cap de setmana i fins diumenge dia 4 de gener hi haurà trens especials de reforç.
Aquests trens especials seran entre Palma i Inca en tots dos sentits, des de primera hora del capvespre i fins al darrer trajecte del vespre. vespre. Cada dia hi haurà 16 trens especials. El darrer que sortirà d'Inca en direcció a Palma serà a les 10:40 del vespre. Els dies festius de la Puríssima, el 8 de desembre, i el Dia dels Reis, que cauen en dia feiner, també està previst que hi hagi trens especials.
Precisament, l'Ajuntament de Palma ha fet avui que aquest dissabte, a les 7 de l'hora baixa, quan s'inauguri l'il·luminació nadalenca, que recordeu que és a la plaça d'Espanya de Ciutat, no té previst, de moment, encara saber si tancarà o no el trànsit a les avingudes de Ciutat. Ja sabeu que en aquestes hores es preveu l'arribada de molta gent i molt de vehicles. Per això, l'Ajuntament de Palma també recomana a tots els usuaris que es desplacin al centre de la ciutat amb bus o en transport públic i que, per tant, no col·lapsin les avingudes. En qualsevol cas, segons ha fet saber avui el batlle de Palma, Jaime Martínez, aquesta és una decisió que es prendrà a darrera hora i si realment és necessari. En qualsevol cas, esteu pendents d'aquestes recomanacions i que la millor manera de desplaçar-se al centre de la ciutat per veure encendre el llum de Nadal és en transport públic. Recorden que també enguany és una novetat en relació amb l'any passat i en anys anteriors que l'encesa, l'acte oficial d'aquesta encesa, que diu tant de famílies amb infants al centre de Palma, és a la plaça d'Espanya i no al Born i a Cort, com era habitual, perquè la plaça d'Espanya té més capacitat d'aforament i més cabudes de persones. Amb aquesta informació haurem arribat a les 2:45. Per tant, arriben ara els esports.
Levanta la voz ante la violencia contra las mujeres. L'Ajuntament de Palma ofrece apoyo integral a las víctimas y promueve una sociedad más justa e igualitaria.
Porque las violencias contra las mujeres se encuentran en todos los ámbitos, familiar, laboral, de ocio, íntimo. Con el compromiso de todo el mundo respondemos ante la violencia contra las mujeres.
Ajuntament de Palma es igualdad. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX. Lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sambas, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem la crònica esportiva amb Jaume Munà, que ha guanyat el seu partit de Copa Davis amb Espanya i ha igualat la eliminatòria contra la República Txeca.
Sí, el tenista santanyiner ha complit, estava obligat a guanyar i ho ha fet amb contundència, 6-3 i 6-4 contra Jesse Leshezka, igualant així l'eliminatòria de quarts de final contra l'equip txec. Després que Pablo Carreño hagi perdut el primer partit contra Jakub Mencik per 7-5 i 6-4, el mallorquí havia de guanyar per empatar i ho ha fet. Sentim Jaume Munà.
Muchas gracias. Sí, obviamente difícil. Estamos hablando de un jugador que se adapta perfectamente a esta superficie. Lo sabíamos. Yo también he jugado muy bien este año en indoor y la verdad que me sentía muy bien. Obviamente esto a largo plazo, él es mejor jugador en indoor, yo estoy convencido de eso, pero no deja de ser una Copa Davis, un partido, y esto es demostrar quién es mejor ese día. Yo he salido con esa mentalidad, me sentía bien y pues mira, así ha sido el resultado y muy contento.
D'aquesta manera, la classificació per les semifinals d'aquesta Copa Davis es decidirà el partit de dobles que està en joc ara mateix amb la parella formada espanyola per Marcel Granollers i Pedro Martínez, que estan jugant contra Tomas Matxac i Jakub Mencik, i de moment les notícies són bones perquè el primer set guanya la parella espanyola per 3-1. Com deien, si Espanya guanya aquest partit, deixarà l'eliminatòria amb el 2-1 favorable i, per tant, passaria a la semifinal, on s'enfrontaria a l'Argentina o a Alemanya, que s'enfrontaran demà. I ja coneixem la primera semifinal d'aquest torneig. Es va decidir ahir Bèlgica, que va guanyar a França contra Itàlia, que es va desfer ahir d'Àustria.
A En futbol, el Mallorca farà demà el darrer entrenament abans de visitar el Villarreal.
Es vermell s'han fet avui la quarta sessió de la setmana a Sant Bibiloni amb Muricci i Jan Virgili, que han tornat a la feina després de jugar amb Kosovo i Espanya sub-21 respectivament. Pel que fa a la resta d'internacionals, Omar Mascarell també ha entrenat avui amb normalitat, Beristrom ja ho va fer ahir i Johan Mojica, que va tornar ahir vespre, s'incorporarà al grup demà. Per cert, Kosovo ja té rival per la repesca de la classificació pel Mundial. Muricci jugarà amb la seva selecció contra Eslovàquia i Albània, amb la possibilitat que hi pugui participar Marès Cumbulà, jugarà contra Polònia. Sí, com sigui, i tornant a la Lliga, amb les baixes de Leo Román, Cumbulà i Toni Lato, que avança això sin la seva recuperació, l'entrenador Jago Barrasate prepara el duel contra els groguets amb l'objectiu de sumar la que seria la segona victòria consecutiva. Sentim Abdon Prats en declaracions avui a IB3 Televisió.
Ha estat una setmana molt, molt bona. Sí que és veritat que faltaven els internacionals, però ja estan arribant. Demà arribarà en Mojica segurament i bueno, preparant el partit contra el Villarreal amb molta il·lusió i, bueno, i amb ganes pues, de revertir pues, el partit que vàrem fer l'any passat allà, no? que al final va ser un poc accidental i volem intentar que no ens torni a passar. No?
Abdon tan sols ha disputat 69 minuts en 12 jornades de Lliga, sent sempre suplent, excepte a la Copa, on va marcar 2 gols. Així valora Abdon la seva poca participació aquesta temporada.
Entenc aquesta situació, òbviament no m'agradaria ajudar més des de dins el camp i com vaig dir fa mig any o un any, pues, si algun dia la meva salut mental fluixetja i se debilita, pues, òbviament miraré de fer un canvi, però que jo al final el meu capet i el meu sentiment està en penjar les botes aquí.
Pel que fa al rival, el Villarreal rebrà el Mallorca després de 4 partits sense perdre. Ha sumat de 3 punts en les darreres 3 jornades i a casa no ha perdut cap partit en el que portant de temporada. A més, els groguets es preparen per un calendari ben exigent d'aquí a final d'any, entre Lliga, Champions i Copa. De fet, dimarts tenen partit contra el Borussia Dortmund corresponent a la Champions. Sentim el jugador del Villarreal, Alberto Moleiro, parlant del Mallorca.
Bueno, el Mallorca es un rival complicado que nos va a poner las cosas muy difíciles, que tenemos que intentar contrarrestarlos con nuestro fútbol, sabiendo de nuestra capacidad en los contraataques y de ser un bloque muy unido, pues a raíz de ahí tenemos que afrontar el partido y salir con la mente solo puesta en el sábado, no pensando en ningún partido más.
D'altra banda, ja tenim horari pel partit de la jornada 17. El València-Real Mallorca es jugarà el divendres 19 de desembre, més tard ja a les 9 del vespre. I el Villarreal Mallorca, d'aquest dissabte, ho podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio.
Dissabte, a partir de les 7 de vora baixa, torna el futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Benvinguts, Esports 3 en joc, benvinguts.
Amb la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
Cercam un estilista que li faci a Marta Sampasana els seus cabells.
L'aureola de Rosalía al cap.
M'agrada la teva proposta, dic que sí.
I a les 9, des de l'Estadi de la Ceràmica, la transmissió del Villarreal Club de Futbol Reial Mallorca amb els millors comentaristes. I en acabar, el postpartit amb l'anàlisi tècnica i l'opinió. Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
A Primera Federació, l'Ude Eivissa continua preparant el partit de diumenge davant l'Europa.
Els blaucels s'entrenaran avui vespre amb l'objectiu de trencar contra el conjunt català una sequera de gols que pot ser de rècord absolut. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, així és. L'Eivissa fa gairebé 400 minuts que no fa gol. Exactament, segons publiquen els companys de Mundo Celeste en la seva Celestepedia, són 398 minuts sense fer gol. Aquesta és la segona pitjor ratxa del club en els seus 10 anys d'història, quan a sequera golejadora, i és a només 38 minuts d'igualar la pitjor que data ara de fa 4 anys. Segons ha publicat Mundo Celeste, el podcast de la UD Eivissa a xarxes, l'equip de la 2021-2022, dirigit per Juan Carlos Carcedo, en la primera temporada del club a segona divisió, va estar 436 minuts sense anotar. Entre el gol de Miqui Villar en el minut 85 davant la Reial Societat B en la jornada 15 i el de David Goldar davant el Girona en el minut 71 de la jornada 20, es registra fins ara el període més llarg sense fer gol del club en partit oficial. Curiosament, diumenge a l'Eivissa l'equip que menys gols ha fet del seu grup de primera federació, empatat amb altres quatre equips, s'enfronta al segon que més gols ha fet, l'Europa. 8 gols ha fet l'Eivissa i més del doble els del barri de Gràcia, 17. L'Eivissa fa feina a ple rendiment en les darreres sessions per anotar. En la darrera jornada va generar prou en atac, però no encerta. Entre els tres davanters centres que hi ha en plantilla, Sofian, Dabo i Müller només han fet un gol. Jordi Cano, el golejador de l'Europa, ha fet 7, un menys que tot l'Eivissa en 12 jornades. Una dada decisiva per entendre el baix rendiment de l'equip al llarg de la temporada.
A segona federació, Marta, diumenge hi ha derbi entre l'Atlètic Balears i el Poblense.
El conjunt blanc i blau rebrà el líder del grup 3 en partit corresponent a la jornada 12. El Poblense visitarà l'estadi Balear des de la primera posició i amb un registre de 9 jornades consecutives sense perdre. Per la seva banda, l'Atlètic Balears ve de guanyar a domicili al Torrent i d'empatar el darrer partit a casa contra el Girona B. Sentim en aquest ordre el jugador del Baleares, Gabri Ramis, i a Dani Nieto, jugador del Poblense.
Sí, estan fent una gran feina, sabem que serà un partit complicat i, bueno, hem d'intentar aprofitar el nostre moment per treure-ho endavant.
Sí, la verdad es que, bueno, es un derbi, es un partido muy atractivo y, bueno, ahora las cosas están yendo bien y estamos arriba en la clasificación. Seguro que va a ser un, pues un partido muy interesante.
Avui és nit de Champions per les mallorquines Cata Coll i Patri Guijarro.
Les jugadores del Barça, una com a titular a la porteria i l'altra animant el seu equip des de la graderia per mort de la lesió, visiten avui vespre el camp del Chelsea, en la que és la quarta jornada de la Champions. Les blaugranes no han perdut cap partit en guany a Europa i en les seves quatre darreres visites a Stamford Bridge han guanyat. Sentim l'entrenador del Barça, Pere Romeu.
Juguem contra un equip que té una fase defensiva agressiva, una bona capacitat de recuperar pilotes i contraatacar, un equip que té jugadors determinants a dalt, que tenen velocitat, per tant nosaltres haurem de fer un partit de moltíssima possessió, de molt control, d'evitar pèrdues innecessàries, que l'altre dia contra el Real Madrid vam tenir algunes pèrdues que les van permetre a elles poder-nos contraatacar. Si això ho dominem, crec que estarem més a prop.
I ahir l'Arsenal de Mariona Caldentei va guanyar per 2-1 al Real Madrid. La felanitxera va jugar tot el partit.
I en vòlei, el Connecta Balear Manacor ha quedat eliminat de la Challenge Cup.
Això després de perdre per 3-1 davant el Zagreb, i també va perdre ahir la Barca Menorca en partit de Lliga regular. Va perdre contra el Gran Canària per 3-0.
Gràcies, Marta. Després dels esports, la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Hi ha cançons lligades per sempre més a un instant. I si vos agrada el teatre, si vareu ser seguidors del Tricicle i sona aquest clàssic de Julio Iglesias, ja sabeu de què estem parlant. El Tricicle és història després de 40 anys de carrera, però ara un dels seus components, Carles Sans, torna als escenaris. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
I ho fa per parlar i explicar les millors anècdotes viscudes pel grup. Ho fa a Por Fin Solo, un espectacle que arriba a l'Auditorium de Palma demà mateix.
Demà, i serà fins dissabte. Són tres sessions d'un muntatge que ha dirigit José Corbacho, que s'ha pogut veure ja a Barcelona i que ara arrenca gira per l'Estat. El protagonista és el guapo dels tres mítics membres del trio, el guapo entre cometes és el que diu ell, que completaven Joan Gràcia i Paco Mir, i explica com l'espectacle respon a la seva necessitat de seguir actuant una vegada acabat el cicle del grup. Sans volia seguir els escenaris, però decidir com havia de ser aquest retorn va ser tot un repte.
El que estava clar era que el que no podia fer era dir, bueno, doncs ara vaig a fer el mateix que he fet amb Tricicle, doncs jo sol, perquè Tricicle és inigualable i imitable, i no tenia una altra opció que posar-me a parlar. També em venia de gust, perquè en els meus orígens com a estudiant d'art dramàtic, diguem, origen era el teatre de text, no? Després va ser quan Tricicle es va creuar a la meva vida i vaig tirar cap al món del gest.
I després de 40 anys d'obra sense paraula, d'emprar el cos com a element comunicatiu, no ha de ser difícil oblidar-se d'això i centrar-se només en la paraula? Idò, Sans reconeix que un poc, tot i que apunta que Por Fin Solo no és només veu.
Els repunts més interessants de l'espectacle és quan realment entra la gestualitat, en el meu cas, no? Per tant, això ho duré sempre. ho diré sempre, i el públic podrà descobrir el teatre de Tricicle, inclús ara que estic utilitzant la paraula. Això és que uduca l'ADN, com aquell que diu, no?
Ens explicarà com és això que al Japó et llepin l'orella o com de malament ho passava quan viatjava en avió. Són aquestes només dues de les històries que s'expliquen en aquest muntatge on les rialles estan 100% assegurades.
Són anècdotes viscudes, reals, absolutament boges, divertides. Sí, sí. Bueno, et puc assegurar que el públic riu entre 4 i 5 cops per minut durant l'espectacle, perquè això ho hem comptabilitzat, perquè era tant dels riures que deia jo que feia la gent que al final un dia ho vam comptar i ha donat aquesta xifra, que és increïble.
I són tantes les anècdotes que ja està preparant un nou muntatge amb les que han quedat per dir. El Durà Palma també assegura, però de moment aquest Por fin solos serà demà i dissabte en aquesta funció doble a la Sala Mozart de l'Auditorium de Palma, i si vos apunteu, feu-vos via, perquè queden molt poques entrades.
I la Sala Zero d'Esgremi de Palma acull avui, a partir de les 8, les seqüències sonores d'IV3 Música.
Seran les primeres seqüències d'aquest futur canal digital musical de les Balears, que comptarà no només amb bona música en stream, sinó també amb continguts especials com el que quedarà enregistrat en aquest concert. S'ajunten dos grans per encetar el cicle. Un és Ritual Nepal, que escoltàvem de fons, i els altres, Negre.
Passa, passa, deixes de pensar en tot.
L'acte és amb invitació, però està obert a tothom que vulgui gaudir d'aquestes bones cançons i vulgui veure i viure què es mou per la nova plataforma musical de l'Autonòmica, que engegarà motors a partir del 2026. Com dèiem, avui a partir de les 8, a la Sala Zero d'Esgremi de Palma.
La sort és una droga i jo per sempre t'esperaré.
A les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 20 de novembre. El Tribunal Suprem condemna el fiscal general de l'Estat a 2 anys d'inhabilitació per revelació de secrets en el cas de la parella d'Ayuso. Álvaro García Ortiz també haurà d'abonar 7.200 euros de multa a Juan Luis Marcos. Bon dia.
Bon dia. Això per filtrar un correu electrònic en què la parella de la presidenta de Madrid proposava a la Fiscalia un pacte a canvi de reconèixer 2 delictes fiscals. A més, García Ortiz haurà de pagar 10.000 euros de compensació a Alberto González Amador pels danys morals que li ha causat aquesta filtració del document a la premsa. El fiscal general, en canvi, ha quedat absolt de la resta de delictes de l'acusació, com, per exemple, la prevaricació. La condemna no ha estat presa per unanimitat, ja que 2 de les magistrades han emès vots particulars en contra d'aquesta sentència. El PP demana a Sánchez que demani perdó, que dimiteixi i que convoqui eleccions. L'executiu espanyol, per part seva, respecta aquesta condemna, però no la comparteix, i també a la vegada diu que ja posarà en marxa el relleu d'Álvaro García Ortiz.
Els titulars de la jornada passen per una nova tragèdia migratòria a la Mediterrània. Una 15ena de migrants haurien desaparegut durant el trajecte des del nord d'Àfrica cap a les Balears.
Així ho asseguren 5 migrants rescatats a bord d'una embarcació precària al sud de Cabrera. Els desapareguts viatjaven amb ells a la mateixa barca que havia partit del nord d'Àfrica feia 9 dies amb direcció a les Balears, amb 23 persones a bord. Després de ser rescatats, avui la Policia Nacional els ha pres declaració, i del seu relat es desprèn que durant el trajecte alguns companys es van llançar a la mà. La directora insular de l'Estat de les Pitiüses, en Raquel Guasc, s'ha pronunciat sobre aquests fets.
Ells, a les declaracions que els hi pren Policia Nacional, es manifesten que van sortir ja fa uns dies d'Argèlia i que en aquesta embarcació hi anaven més immigrants. A nivell oficial són 5 persones en aquesta embarcació, detectades per una avioneta Frontex, es van salvar aquestes 5 vides, i veurem les investigacions d'avui cap on duen i si s'ha d'activar alguna operació de salvament o no.
Un dia més és notícia la crisi immobiliària. Els APIs adverteixen d'una saturació de preus, però no preveuen un retrocés d'operacions.
Segons el darrer informe del col·lectiu, la compravenda d'habitatges unifamiliars baixa a les Balears al tercer trimestre i creix la compra de pisos més petits. El comprador estranger, segons l'anàlisi, manté un paper protagonista, però mostra una tendència descendent. Quant al lloguer, el preu està arribant al límit que pot assumir l'inquilí. José Miguel Artieda és el president del Col·legi d'Agents de la Propietat.
Aquest límit ja veiem que està arribant. Està arribant també en els estrangers com en els residents, no? I això, a veure que aquest trimestre se torna a notar aquesta saturació, com ha dit en Lluís, i una estabilització de preus. No una regressió, vale? Però sí una estabilització.
El Constitucional admet un altre recurs contra Gabriel Lecent per expulsar del Parlament les socialistes Pilar Costa i Mercedes Garrido.
En aquest cas, per la segona expulsió que les parlamentàries socialistes varen patir el 15 d'octubre de l'any passat per dur una camiseta amb la imatge de les roges del Molinar. Ja al juny, també durant el debat sobre la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, es va produir el primer enfrontament de Garrido i Costa amb el president de la cambra, que, recordem-ho, està processat per un delicte d'odi.
Arribem així a les 3:04.